Bon dia, Ridaura s'adhereix a l'ATM de Girona.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Érem l'únic poble que encara no hi havíem entrat i després, doncs sí, clar, hi havia un greuge comparatiu doncs a l'hora dels avantatges que suposa estar a l'ATM i a més també nosaltres pensàvem que el poble estava mostrant una manca de solidaritat cap als altres 20 municipis de la comarca.
És l'alcaldessa de Ridaura, Anna Vegas, en declaracions a la sintonia de Ràdio Olot i també als micròfons de Olot Televisió. Aquesta unió permetrà als residents del poble accedir a un sistema tarifari amb preus reduïts o fins i tot la gratuïtat del tiquet en determinades circumstàncies. Segons la mateixa alcaldessa, aquesta acció era una prioritat, ja que es promou la mobilitat sostenible i alhora proporciona als habitants un estalvi a l'ús del transport públic. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 4 de setembre de 2023.
El dia en 4 minuts.
Les actituds incíviques al medi natural continuen. Els agents rurals consideren que cal extremar les mesures preventives en el marc de la delicada situació provocada per la sequera. El comerç d'Olot tanca la campanya d'estiu. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la botiga al carrer on els comerciants de la ciutat han tingut l'oportunitat de vendre el seu estoc per preparar-se per a la nova temporada de tardor-hivern. Avui és dilluns, 4 de setembre de 2023, sinònim de que queden dos dies per l'inici de les festes d'altura. En aquest informatiu migdia escoltarem una àmplia conversa amb el regidor de festes Agustí Arbós i el director de festes Jordi Serrat. Els micròfons de Ràdio Olot serà aquí a uns instants en el marc d'aquest informatiu migdia. També relacionat amb les festes, Protecció Civil es prepara per aquests 5 dies de festes a casa nostra. A banda de col·laborar amb els serveis d'emergència, són els encarregats de repartir les polseres identificatives per a infants. Prop de 60.000 persones han assistit al Besalú medieval durant tot el cap de setmana. El municipi ha tornat als seus orígens durant dos dies. En matèria cultural també parlarem de Bestiari, que és la nova exposició del Museu de la Garrotxa. La mostra de l'escultor Gerard Mas presenta un punt de vista allunyat dels bestiaris medievals. En esports, la Unió Esportiva Olot s'estanca en l'últim amistós de la pretemporada. Els olotins han empatat aquest dissabte a 0 contra el Can Givert de Primera Catalana. Tot i això, les bones notícies són els debuts dels nous fitxatges Marco Gil i Moja Xaboura. I acabarem parlant del Club Poliesportiu Sant Joanenc, que ha presentat un nou torneig triangular en honor a Joan Vilaquetxa. El club li reconeix el paper fonamental en el creixement de l'entitat.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Pere Aragonès serà aquest any a la manifestació de la Diada. Obrim el focus. Ho ha explicat en una entrevista als matins de TV3 aquest dilluns mateix a primera hora. El president de la Generalitat vol que les negociacions per a la investidura de Sánchez incloguin acabar amb el dèficit fiscal i pactar un referèndum sobre la independència. En aquesta entrevista ha explicat que la pressió d'aquest 11S es dirigirà cap al govern de l'Estat. Puigdemont i Yolanda Díaz, per la seva banda, reuneixen aquest dilluns a Brussel·les per abordar la investidura. La vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol hi va en nom de Sumar. L'atur puja a Catalunya a l'agost, menys que fa un any, però més que la resta d'Espanya. Hi ha 7.516 persones més apuntades a les llistes de l'atur que el juliol, un 2,27% més. Dos morts pels aiguats de Toledo i un desaparegut a Madrid, on rescaten un nen en un arbre. L'aigua ha entrat dins els vagons del metro de Madrid i hi ha diverses carreteres tallades. En l'àmbit internacional, Zelensky destitueix per sorpresa el ministre de Defensa, acusat de corrupció. Ho justifica dient que el ministeri necessita un nou enfocament després de de les setmanes de nerviosisme dels aliats per la lentitud de l'ofensiva contra l'exèrcit rus. I la Índia llança una missió per estudiar el Sol dies després d'arribar a la Lluna. El país asiàtic accelera la cursa espacial i llança una sonda a 1,5 milions de quilòmetres de la Terra per estudiar els vents solars.
El temps, amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
A l'apartat meteorològic d'aquest dilluns engeguem una setmana amb un nou pic de calor. Dilluns encara estarà marcat pel vent de component est, que anirà minvant al llarg del dia, però que encara bufarà moderat durant mitja jornada, sobretot a la meitat sud del país. La dana que ha originat els aiguats del cap de setmana ja ha esdevingut una borrasca completa amb reflex a la superfície i ara mateix està situada a l'oest de Portugal, bastant lluny de la nostra zona d'influència. La temperatura serà més alta, a primera hora ja ha pujat entre 4 i 7 graus, en general, tret de l'extrem nord-est, on ha baixat d'un a 3 graus. Han reaparegut moltes mínimes tropicals, fins i tot tòrrides, de més de 25 graus.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 4 de setembre de 2023. Esteu escoltant l'informatiu migdia de la sintonia de Ràdio Olot i avui comencem parlant de Ridaura, que s'adhereix a l'ATM de Girona. Aquesta unió ara permetrà als residents del poble accedir a un sistema tarifari amb preus reduïts o fins i tot la gratuïtat del tiquet en determinades circumstàncies. Segons l'alcaldessa del municipi, Anna Vegas, aquesta acció era una prioritat, ja que promou la mobilitat sostenible i alhora proporciona als habitants un estat a l'ús del transport públic. Ens dona més detalls en Pere Ubach.
El passat mes de març, la sala de plens del Consell Comarcal de la Garrotxa acollia el Consell d'Administració del Consistori de Transport Públic de l'àrea de Girona. En aquest acte es va formalitzar l'adhesió de la comarca al nou sistema tarifari integrat. Fins aleshores, tots els municipis s'havien sumat a aquesta iniciativa amb l'excepció de Ridaura, que ho ha fet aquest dijous. L'alcaldessa del municipi, Anna Vegas, considera que la decisió de l'Ajuntament de no recolzar aquesta integració creava un desavantatge per als veïns en comparació amb la resta dels ciutadans de la Garrotxa.
Érem l'únic poble que encara no hi havíem entrat i després, doncs sí, clar, hi havia un greuge comparatiu doncs a l'hora dels avantatges que suposa estar a l'ATM i a més també nosaltres pensàvem que el poble estava mostrant una manca de solidaritat cap als altres 20 municipis de la comarca.
Amb l'entrada de Ridaura a l'ATM de Girona, els habitants del municipi podran aprofitar un sistema tarifari integrat que representa un estalvi significatiu per als usuaris del transport públic. El cost dels tiquets es redueix entre un 48 i un 77% segons les rutes utilitzades i els menors de 16 anys poden viatjar gratuïtament per tota la comarca. Vegas assegura que estan treballant per millorar les connexions de Ridaura amb els altres municipis de la comarca perquè els veïns puguin gaudir plenament d'aquest avantatge.
I anem treballant, eh? Ridaura doncs, és un poble petit, són pocs habitants, cada vegada més hi ha més bones comunicacions pel que fa al transport públic, però hi anem treballant.
L'adhesió de Ridaura a l'ATM de Girona entrarà en vigor a partir del gener del 2024, ja que la inversió requerida no es va incloure en els pressupostos actuals, però es farà efectiva en els pressupostos de l'any que ve.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE. Creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Les actituds incíviques al medi natural continuen. Els agents rurals consideren que calen extremar les mesures preventives en el marc de la delicada situació provocada, entre d'altres, per la sequera. Des de fa un any, el cos d'agents rurals està treballant en la creació d'un codi QR informatiu per als turistes que visiten zones on hi ha restriccions.
L'informatiu del migdia.
Durant aquest estiu, en el context de sequera, Catalunya ha viscut més d'una setmana amb zones naturals tancades i restriccions quan es visita un entorn on el risc d'incendi és alt. El que també s'ha notat a la Garrotxa i en Escreix han estat la gran quantitat de visitants a les gorges. Zones com les Planes d'Hostoles ha estat una de les preferides durant aquests mesos pels turistes de fora la comarca. Tot plegat, a vegades, comporta una sèrie de comportaments que no respecten l'entorn natural. Els agents rurals ho noten i, en concret, el cap del cos a la demarcació de Girona, Ignasi de Dalmases diu que es troben actituds incíviques extremes.
Poder fer doncs, uns senzills codis QR, per exemple, que el ciutadà que s'està prenent un cafè en un lloc determinat doncs, el pugui obrir i pugui entendre doncs, que allà on està el foc és un problema per ell i pot ser-ho també per a altres ciutadans i que cal fer això i que en aquest massís no s'hi pot anar o qualsevol cosa. No? Estem intentant fer coses per arribar a la gent.
Per combatre aquestes actituds, el mateix de Dalmases explica que des del cos d'agents rurals estan treballant en aquest futur codi QR, una eina tecnològica que serviria com a punt d'informació i alhora prevenir certs comportaments inadequats al medi. El cap dels agents rurals de Girona remarca que aquestes actituds van associades a la cultura del medi que es té a la resta de països.
Vinguin de llocs on no es conegui el problema de l'incendi i que, per tant, es traslladen aquí, visiten, fan turisme i ens enfoca en llocs que aquí de vegades diem, ostres, però què està passant? Com és possible això, no? Intentem fer una anàlisi per poder entendre, no només per penalitzar aquestes actituds, sinó per entendre també com hem de canalitzar aquesta informació.
Des dels agents rurals també han vist que aquest estiu s'ha recuperat el costum de banyar-se en rius i gorgs, fet que ha provocat la instauració dels informadors a molts punts de la Garrotxa, com Ridaura o la Vall de Bianya. Seguim amb més temes. El comerç d'Olot tanca la campanya d'estiu. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la botiga al carrer, on els comerciants de la ciutat han tingut l'oportunitat de vendre el seu estoc per preparar-se per a la nova temporada de tardor-hivern. Des de l'Associació de Comerciants asseguren que la calor els ha perjudicat aquest estiu, però diuen que el comerç local es manté fort encara.
Les onades de calor que han aparegut en diversos moments de l'estiu han afectat negativament les vendes dels establiments comercials a Olot. Ho assegura la presidenta de l'Associació de Comerciants, Anna Planella, que creu que quan les temperatures s'enfilen, la gent opta per anar a la costa. Tot i això, assegura que la temporada d'estiu ha estat bona. La fi de la campanya estiuenca ha coincidit amb la celebració de la botiga al carrer i Planella assegura que si arriben a aquesta data amb poc estocatge, hi ha una raó.
Ha estat intermitent, però bueno, les rebaixes ens han ajudat a fer una campanya final d'estiu bona. En general, vull dir, podem dir que avui mateix me deien que sí que hi havia parades a fora al carrer, però que semblava que hi havia menys estoc. O sigui que si realment també sortim a fora amb menys estoc, vol dir que la campanya en general, al final, hem aconseguit una bona campanya d'estiu.
Altres comerciants d'Olot destaquen també que aquest ha estat un bon estiu, però sí que han notat una disminució d'estrangers. La gerent de la botiga Aura és Valèria Alxissin Kovalik.
Bé, hem treballat molt, estem contents. Sí que és veritat que no hi ha hagut tanta, potser, presència de turistes aquest any, respecte a l'any passat. És l'única cosa que podria destacar com algo diferent, però sí que els nostres clients i tal s'ha treballat força bé, sí.
Prop de 50 comerços han participat en la botiga al carrer d'aquest cap de setmana. Segons Planella, aquesta xifra hauria d'augmentar per tal d'oferir una zona comercial més atractiva.
Perquè realment una botiga al carrer funcioni, faig una crida a tots els comerços que sisplau, s'adhereixin en aquesta botiga, que realment surtin, perquè com més puguem sortir al carrer, més oferta presentem al públic i això dona un eix comercial molt maco, és com una mica el mercat setmanal, no? Que si hi ha moltes parades, doncs la gent té una atracció per venir.
Després de la botiga al carrer i les festes d'altura, els comerços d'Olot comencen la temporada de tardor-hivern amb l'esperança d'augmentar el nombre de ventes, ja que aquesta és una bona època a la Garrotxa.
I com us hem explicat a l'inici d'aquest informatiu migdia, per si s'acaben d'incorporar, avui estrenem el bloc d'entrevistes relacionades amb les festes d'altura. Parlarem de les novetats musicals, de les novetats de les festes, de seguretat policial, de com es prepara el protocol i també, evidentment, parlarem amb un dels protagonistes d'aquestes festes, com són els pregoners, aquest any a càrrec del Club Hoquei Olot. Avui, aquest dilluns, comencem amb el regidor de festes, Agustí Arbós, i amb el director d'aquestes festes d'altura i encarregat principal de la programació musical de les festes d'altura, Jordi Serrat. Obrim bloc de les festes d'altura.
Tota la informació de les festes d'altura amb el patrocini de Opticalia Olot.
Doncs som-hi, arrenquem amb una nova entrevista de festes d'altura. Avui és dilluns 4 de setembre de 2023, sinònim que les festes d'altura estan a punt d'arrencar. Queden molt pocs dies i molt poques hores perquè ja arrenquin aquestes festes amb la Cercavila com a tret de sortida a partir d'aquest dimecres a 5:45 de la tarda. I per conèixer molts detalls, han fet moltes entrevistes, però Ràdio Olot serem els últims, o dels últims, de conèixer tots els detalls i de parlar amb ells, perquè aquests dies, pobres, han estat entre mitjans, preparant el cartell i moltes feines feines més que no han parat. Estem parlant del regidor de festes de l'Ajuntament d'Olot, Agustí Armós. Agustí, què tal? Com estàs?
Hola, molt bones, molt bé.
I el director de festes, Jordi Serrat. Jordi, què tal? Com estàs?
Hola, bones, bé.
Bé, vam començar, me'n recordo l'entrevista l'any passat, preguntant-vos, i ho torno a fer aquest any, com esteu? Sensacions prèvies a aquestes festes, Jordi, a pocs dies ja de començar.
Home, doncs mira, d'entrada hem vist que el Meteo Blooms diu que farà bo, ens ho ha confirmat Meteo Olot, per tant, escolta, això ja és la primera cosa important. Per la resta ho tenim ara sí bastant a punt.
Mm-hmm. Agustí, suposo que han set, ja ho hem comentat, moltes setmanes, molts dies de feina, i ara que es veu ja a prop, suposo que també amb il·lusió, no?
Sí, també pendents del mòbil tot el rato mirant allò, la meteorologia com ens anirà, sembla que pinta bé, toquem fusta, i són aquests últims dies, els darrers 5-6 dies abans de començar la festa, per mi són els pitjors. Són els moments que tens aquell neguit, que tot està... És aquell vèrtic, que ja ho tens tot molt embastat, sempre queda algun detall, però que ja tens aquelles ganes que comenci d'una vegada.
Sí, hi ha alguna cosa que penses que segur que et deixes i no saps quina, i sempre hi ha aquella que tenies molt ben muntada i es desmunta l'últim moment.
Clar, estem parlant, ara ho comentau, Si una de les grans preocupacions és el temps, vol dir que la gran part de les festes, i ara ho deies tu, Jordi, que està tot molt tancat, perquè hi ha la gent que ens escolta, prèviament. Són moltes setmanes, són molts mesos de treball al darrere. Jordi, en el teu cas, amb la part musical, explica'ns una mica com es treballa això des de l'ombra.
Doncs això es treballa des del dia després de festes, o fins i tot abans, perquè ja tenim, de fet ara ja tenim algun grup tancat per l'any que ve, s'ha de dir. I és això, es tracta d'ara estar molt amatents del que passi en el panorama musical, d'anar a moltes fires, anar a molts llocs i començar a fer fitxatges. Primer són reserves i després es converteixen en tractes ferm.
Entrem en detalls. Aquest any una programació musical molt àmplia, ho comentes en entrevistes, per a tots els gustos, perquè és l'objectiu, un dels objectius de les festes. Com la gent, suposo que s'ho va preguntar, com t'ho fas durant l'any per veure grups, suposes molts viatges per conèixer diferents propostes, una mica com t'organitzes per conèixer-ho?
Sí. Bueno, d'entrada, jo dins l'Ajuntament porto dos barrets, un és el de director de festes i l'altre és que sóc el programador de música o la cultura. Per tant, la meva feina està molt enfocada a la música i, per tant, em dedico molt a anar a moltes fires. Ara, de fet, pocs dies després de les festes ja aniré al Mercat de Música Viva de Vic. Vaig a fires de Catalunya, vaig a fires de la resta de l'Estat, vaig a fires fins i tot algunes a l'estranger. Això, intentant agafar el pols de què està passant a tot arreu, també de detectar artistes que puguin estar en gira i passin els dies de festes per aquí. Es tracta d'això, de tirar moltes canyes i mirar bé.
Uh-huh. Suposo que és una pregunta que t'han fet molt aquests dies, però ja em conec una mica la resposta, ho destacaràs tot, però no sé si hi ha algun grup, algun concert que et faci especial il·lusió o els destaques en global a tots.
Evidentment estem molt contents de la programació com ha quedat, i la programació es fa pensant en tots els angles. Per tant, a vegades hi ha alguna proposta que és molt bona però que no t'encaixa amb el que passa aquella nit en la resta de places. Però sí que a mi m'agrada destacar normalment aquelles propostes menys conegudes, les que s'han de descobrir, i si m'ho permets, t'han de destacar tres. Un d'aquests artistes internacionals que passaran per aquí, vaig tenir l'oportunitat de veure'l en una de les fires de música més grans que hi ha a Europa, que és el Womex. Això va passar a Portugal, i és una artista brasilenya, es diu Bia Ferreira. Mm-hmm. És una persona amb un discurs feminista molt potent, molt famosa al Brasil, molt famosa en l'àmbit aquest més feminista, amb un discurs molt, molt interessant també sobre el racisme, els drets dels negres, però que a part del discurs té uns recursos musicals al·lucinants. Et pot fer un tema amb Scratchbox i no tornar a Scratchbox en cap altre tema. Toca molts pals, és un artista molt complerta. Mm-hmm. Uns altres, ara deixem destacar uns de per aquí, la Joana Serrat, amb en Roger Usart, Matthew McBeat, els Raiders of the Canyon. És una proposta molt interessant que serà d'aquestes que acabarà potser tinguent més ressò a l'estranger que aquí mateix. Crec que val molt la pena descobrir-la. I una altra que, per lo peculiar, per lo multidisciplinar i també d'aquestes poc conegudes, com es diu? La Viuis de la Rosa. És una artista que ella fa de tot, ella canta, fa teatre gestual, fa però sobretot fa dansa contemporània, però sobretot posa molt missatge en una proposta escènica molt interessant.
Propostes interessants. A mi, Jordi, personalment em ve al cap un nom que em va cridar molt l'atenció i que s'ha vist durant aquest any, que és Habla de mi presente, que potser era un nom poc conegut l'any passat.
Era una, era una d'aquestes apostes que la vam veure claríssima, que creiem que tindria molt recorregut. Jo crec que, de fet, encara han de fer el boom, però ostres, és un espectacle. Si el vas veure, és un espectacle. Mm-hmm. Els tenia controlats, els havia anat seguint, i en una d'aquestes fires, al film de Vilaseca, vaig poder veure el directe i allà em van convèncer del tot.
Mm-hmm. Un dels exemples del salt qualitatiu que poden suposar aquestes festes d'altura. Per la teva banda, Agustí, són molts dies de festa, molts dies de feina, volíem dir, per aquestes festes des de la teva regidoria. Assumeixes aquest càrrec el 2019, potser quan les festes ja estaven mig preparades, 2020 pandèmia, 21-22 arrossega restriccions. Podríem dir que aquestes del 2023, ara sí, 100%, ja són unes festes que dius, ostres, ja no tinc impediments d'aquest tipus, ja són plenament, i a l'hora d'organitzar potser tenen més facilitats.
Sí, de fet, les de l'any passat, 2022, sí, ja van ser així. Mm-hmm. És veritat que fins al febrer-març no vam saber que restriccions desapareixien del tot i sempre hi havia aquell dubte, però ja van ser, diguem, unes festes que vam poder fer amb tranquil·litat. Mm-hmm. Les del 21 no, les del 21 van ser una cosa molt excepcional, el 20 les vam suspendre, que no suspenien des de la Guerra Civil, i el 19 vaig entrar al juny, devia ser, mm-hmm, i diguem, ja hi havia tota la part de programació feta i va quedar tota la part de producció. Mm-hmm. Que aquesta part de producció sí que ja la vaig viure des de dins, amb l'equip de festes, amb la comissió, i ja vaig veure una mica doncs, tot com anava. Però és veritat que van ser com, diguem, entre en Josep Maria Coma, que era l'antic regidor, que va fer tota una feina prèvia i li vaig estar molt agraït, i després la part que vaig fer jo, diguem, per rematar el gol. Mm. Però en tot cas, no, diguem, jo m'agafo com les segones festes normals que organitzem plenament ocupant aquest càrrec, que comptant les de l'any passat.
Hi ha moltes novetats que m'agradaria comentar-te referent a aquestes festes, però abans deixa'm centrar-me en una de les paraules que potser has repetit més aquests dies i ho vas dir a la presentació, és el paper de les entitats. Les destaques molt, són una part molt clau per dir-ho. Aquest any és un dels anys que veurem més figures, per exemple, a la faràndula aquí a la ciutat. Perquè la gent ho entengui, Agustí, què signifiquen les entitats perquè facin possible les festes?
A vegades pensem les festes d'altura, no? I esperem amb moltes ganes la programació musical, i no li vull treure importància, jo crec que és un element clau. Uh-huh. Però el que ho distingeix d'un festival de música, que cada vegada n'hi ha més i que cada vegada els tenim més vistos, les festes d'altura, el que el fa diferencial és el que és una festa major, al final, és la festa major d'Olot. I aquesta participació ciutadana a través de les entitats és absolutament un tret diferencial que trobaríem a molts pocs altres llocs. La quantitat d'entitats i persones que, dedicant el seu temps lliure, es dediquen a pensar actes i activitats per les festes d'altura. I no només actes i activitats, sinó que des de les barraques que la fan entitats esportives, sobretot, però també culturals, fins a una quantitat d'actes enormes que la fan des d'entitats també, doncs, culturals, festives, esportives, socials, el teixit associatiu és increïble i jo crec que és el tret distintiu que destacaria més d'unes festes que engloben molts factors, des de la música, la faràndula, la cultura popular, però diguem que aquest pilar de les entitats crec que la fa molt diferencial.
Deixa'ns centrar-me en el tema de les figures de la faràndula. No sé què està passant a la ciutat, que a cada racó hi ha una figura o un cap gros, un gegant. Com s'explica això? Perquè hi hagi tants membres de la faràndula, aquest any n'hi haurà moltíssims.
Jo crec que és un element per estar-ne molt, molt i molt satisfets i que fa molta il·lusió. Aquesta idea de que l'entitat, quan creix, quan es desenvolupa, arriba un moment a la seva trajectòria que diu ara és el moment, ara hem d'intentar fer un gegant, i és com una mica la presentació, diguem-ho, una presentació cultural, diguem, de com aquesta entitat s'expressa i es mostra davant la societat olotina durant les festes d'altura i durant les activitats que vulguin treure el gegant. Jo trobo que una cultura que ha anat creixent molt lot, sobretot des dels anys 80, que van començar a néixer els gegants de barris, no? De Pequín, Sant Cristòfor, i després això va anar a més, després hi va haver tota aquella falera als 90, que una mica començava amb la Cabreta, el Pori i el Xai, també va acabar d'explotar, diguem, amb la figura també d'en Tavi l'Àngel, que s'ha de dir que han fet una quantitat de gegants enorme, però també molts altres artistes que n'han fet, i és una cultura molt maca que s'ha anat arraigant i que va a més. I això fa il·lusió mentre anem trobant balladors per ballar-los, perquè és veritat que també, clar, tantes figures, aquest any 145 a la Cerquivila, és una cosa espectacular.
Mm-hmm. M'agradaria preguntar també d'aspecte que aquest any és novedós, i potser tu, Jordi, també, no sé si ho has vist en algun dels molts festivals que has pogut anar, em refereixo al tema de facilitats per la gent que vam cadir a rodes a l'hora d'anar a concerts. Això, deixa'm-ho preguntar, Jordi, no sé si és una mesura que tu, que has anat a molts tipus de festivals, etcètera, actes musicals, si és una cosa que en els darrers anys s'ha implementat i creus que aquí a Olot també s'havia de fer.
Cada vegada es veu més, però realment és una novetat relativa, perquè de fet fa molts anys que posem la tarima en el Ball dels Gegants. Sí. Passa que potser sí que és cert que era pensada més per a un públic de persones grans, evidentment en cadira de rodes, però també els que no hi anaven. Ho hem volgut fer més gran també perquè sabem que hi ha una demanda, hi ha usuaris reals que volen venir a les festes i que van amb cadira de rodes o tenen algun tipus de mobilitat reduïda. I llavors era clau, i tampoc costa tant realment de definir un espai i fer-ho.
Agustí, era un punt, no?, que potser des de la regidoria i de cara a aquestes festes era important, no?, també.
Sí, gent ens ho havia demanat. Uh-huh. De fet, era un tema d'aquells que teníem clar que havíem de provar de fer. Aquest any farem, diguem, aquest primer intent de fer una proposta amb la voluntat de que no sigui definitiu, perquè entenem que no haurem de prendre. És el primer any que ho farem, muntarem un espai, veurem com es comporta aquest espai amb la quantitat de gent que hi ha, amb el lloc on hem escollit posar-lo, que serà, diguem, entre les barraques i l'escenari del Firal, sobre les escales, a veure si encaixa bé, amb la voluntat de prendre'n i de que l'any que ve puguem fer-ho encara més bé. Perquè és el primer cop que es fa en aquest espai del Firal i, per tant, n'hem de prendre.
Una de les altres novetats, Agustí, que repeteix aquest any és els temes dels gots biodegradables. Una mica, suposo que teniu bona experiència de l'any passat que es va impulsar, i també podríem dir que és una cosa que ha vingut per quedar-se, no?
Jo crec que sí. La sostenibilitat ha d'entrar a la festa d'altura, fa anys que ho diem. De fet, ja anem fent diferents propostes en aquest sentit. I la dels gots, heu de pensar que cada any, des de fa molts i molts anys, es fan 36.000 gots. Uh-huh. Clar, quan són de plàstics, que ja va ser una evolució en el moment que es van fer de gots de plàstics que perduraven i que, per tant, es podien fer servir durant totes les festes sense haver-los d'anar llançant, i després es podien reaprofitar amb altres entitats, fins i tot, o amb d'altres esdeveniments. Ara, diguem, fem un pas més, que de fet ja s'està estenguent, i cada cop ho veig a més festivals d'aquest tipus de gots, que són 100% biodegradables, que el que permet és això, que a més, a part de que la petjada, diguem, ecològica és menor en la seva fabricació, es gasta menys energia per fabricar-los, a més després són absolutament biodegradables i, per tant, no vas acumulant plàstic al nostre entorn.
Mm-hmm. Suposo, Jordi, també és una cosa que això també es va implementant en diferents festivals, eh?
Sí, sí, i ens consta més que les festes han servit de model per altres llocs on finalment els han utilitzat. Per tant, estem contents d'alguna manera haver set un aparador.
Mm-hmm. També ha creat molt atenció aquests dies, es va presentar fa pocs dies, és el tema de la baixa sonoritat a les fires. És un aspecte, no?, també inclusiu per a aquelles persones que potser aquest grau de so els afecta en espais reduïts, amb les fires, amb les llums, etc. Agustí, també és una de les grans novetats, no?, d'aquestes festes.
Sí, això va ser una petició específica de la coordinadora, sobretot venir del TEA. Uh-huh. Que demanaven, doncs, que hi havia moltes persones, a vegades mainada, amb altres sensibilitats, que tenien ganes d'anar-hi, amb els amics, d'anar-hi amb la família, i en canvi no ho podien disfrutar de la mateixa manera que molta gent ho pot viure. De fet, fins i tot gent que no considerem d'altres sensibilitats, aquests dies m'ha vingut i m'ha dit, ostres, ja era hora que podem anar-hi algun dia, perquè la gent també, hi ha molta gent que s'atabala. I en tot cas és una proposta, jo crec que és bona, que a més ja s'ha anat implementant a d'altres llocs i per tant ja ha funcionat, per tant diguem que no és un invent, i és això, és un tema de llums i de so, baixar-ho, i si això funciona, per què no, doncs anar-ho allargant i fins i tot fer-ho en algun espai, alguna franja horària més de cares al futur.
Uh-huh. Estem parlant de so, i el so s'associa a la música, Jordi. També una de les coses que, repassant el programa, pots veure és la quantitat de concerts amb diferents idiomes que podrem veure, no? També és una cosa que crida l'atenció.
A Olot se'n parla molts d'idiomes, per tant també està bé reflectir-ho en la programació musical. Sí, déu-n'hi-do, em sembla que tenim des d'àrab fins a portuguès, passant evidentment per anglès. Aquest any no hi ha cap proposta alemanya, però per poc hi és. Vull dir que sí, realment el gruix és català, perquè són les festes de la ciutat i és la nostra llengua vehicular, però donem cabuda a totes les llengües, al contrari, ens agrada que hi siguin.
Pel que fa als espais on podrem veure concerts, segueixen molt la línia de l'any passat, crida molt l'atenció, evidentment, visualment, l'escenari del Firal, però hi ha d'altres, com per exemple la plaça Camp d'en Mas, a la Boralla, etc. Suposo que també segueix la línia, perquè funciona, i ha funcionat els darrers anys.
Correcte, perquè funciona. Aquest escenari tan espectacular que tenim al Firal és per donar resposta als requisits tècnics dels grups que venen, per tant, els més grossos, i els altres sí que els anem polint sempre, anem millorant, però els espais funcionen i van molt bé.
Uh-huh. Hem parlat de gent internacional, m'has destacat propostes, també mirem a casa, hi ha propostes locals.
Absolutament.
De grups nous, per exemple, em ve el cas que un grup que està fent un salt enorme com és Santa Mandra, que ja ha actuat, per exemple, a Festes de Gràcia, em ve al cap a aquests llocs, també s'està veient, no?, que també la música de casa nostra té bona qualitat.
I tant que sí, a Santa Mandra els coneixem bé perquè van estar fent un estatge de creació a la Sala del Turín i ens va semblar que la qualitat era absoluta, però a part d'ells hi haurà en Pol Ferrés, hi haurà Mami Pipa, no me'n vull deixar cap, però sí, tenim propostes, tenim una colla de DJs també que, sí, que actuaran i són d'aquí d'Olot. Realment hi ha talent i hi són pel talent, no per ser d'Olot. Mm-hmm. Però ha coincidit que mira, que hi són i que
talent, talent de casa i talent internacional veurem a aquestes festes. Agustí, abans t'he preguntat, que són molts mesos i moltes setmanes de feina prèvia. El dia de festes, el regidor de festes, Agustí Arbós, com el viu? Els dies de festes, està pendent de si passa alguna cosa, molt pendent del telèfon, de gaudir, com es viuen els dies?
No, de gaudir treballant, perquè al final estàs pendent, no... Contínuament doncs, el telèfon amb en Jordi, amb els altres membres de l'àrea de festes, de la comissió, de la brigada, sempre passen coses i m'agrada estar al cas, m'agrada ser-hi, procuro sempre fins i tot doncs, estar darrere doncs, quan s'ha d'esperar al Firal o algun escenari, m'agrada anar-hi perquè també vegin doncs, que si necessiten ajuda i estàs allà. Jo crec que també s'ha de valorar la feina que es fa perquè són moltíssimes hores la gent que està treballant a les festes, moltíssimes hores, molts dies seguits, és cansat. I la veritat és que almenys aquí a Olot disposem d'un equip tècnic i d'una comissió exemplar en aquest sentit que fan que, gràcies a Déu, doncs, tinguem unes festes bestials cada any. Mm-hmm. Dic bestials perquè realment jo crec que ho són, perquè ja queden poques festes com les festes d'altura a Catalunya.
Llegeixes moltes entrevistes quan s'acaben les festes que potser fan a artistes, a grups, i sempre destaquen l'ambient que viuen a festes. També m'agradaria saber, Jordi, si us esteu trobant, no sé si cada cop més o menys, però grups o artistes que us demanen repetir. No sé si us heu trobat algun any.
Sí, en trobem que ens demanen repetir, ens trobem que ens demanen de venir, perquè les festes són i han set una plataforma per molts grups. Som un lloc on, a més, a part d'oferir molt de públic que escoltarà i que, per tant, els pot catapultar cap a l'èxit, ho fem amb uns requisits tècnics molt correctes. Tractem bé els músics en aquest sentit, per tant, quan venen, brillen com han de brillar, tenen el llum que toca, el so que toca, i això fa doncs, que home, ells treballin a gust i que puguin oferir al públic realment el 100% del seu espectacle.
I no sé si us heu trobat aquest any si hi ha hagut de tancar la porta a algú, o no, m'invento, hi ha hagut algun grup que ha volgut venir, ha hagut de dir, ostres, bueno, això, estem tancats.
Això passa molts, cada any.
Algú no, a moltíssims.
A moltíssims, cada any.
Sí, sí. I grups que hauríem volgut tenir... i que ens sap molt greu que al final no s'hagi pogut, però bueno, n'apuntem per l'any que ve i de fet n'hi ha algun que ja el tenim emparolat per l'any que ve.
Clar, és que ara volia destacar, al principi ho has comentat, ja hi ha coses emparolades pel 2024,
Sí. I tancades.
I tancades,
Sí.
Déu-n'hi-do, doncs no es treballa a dies vista, sinó a anys vista a l'hora de preparar les festes. També, Agustí, hem parlat abans de les entitats i hem vist que algunes... per exemple, el cas d'algunes entitats que s'han hagut de reinventar algun acte a causa de restriccions per la sequera, clar, també és aquest paper, no?, de reinventar-se a l'hora de no deixo de fer un acte, en faig un altre, però segueixo participant a les festes.
Sí, en aquest cas suposo que parlem dels Marrinxos, que està molt bé, per exemple, són una entitat que fa molts i molts i molts anys que fan activitat per festes. I, bueno, de fet, tenen una gran tradició, no només a festes d'altura, sinó pel carnaval, etc. És una entitat molt viva. I recordo que ells van ser els primers de donar-se en compte, i de fet no va ser ni tan sols una petició nostra, ells ja van venir i van dir, escolteu, amb això de la sequera veiem que aquest acte de la Festa de l'Aigua i l'Espuma doncs, és moralment qüestionable, èticament qüestionable, i creiem que l'hem de deixar de fer perquè això a més sembla que va més, malauradament el temps ens està portant cap aquí. i es van ficar, recordo ja, a parlar i a discutir entre ells, a dir, sí, amb quin acte farem ara, perquè el que no podem fer és deixar de fer alguna cosa, per, sobretot ells amb aquest públic més familiar, per festes. Uh-huh. És una d'allò que et deia, no? Aquella, és motiu veure que les entitats tenen aquelles ganes de participar de la festa major. I no només els marrinxos, sinó que molts actes s'estan reinventant contínuament. Penso, per exemple, a la Torinada.
Sí.
La Torinada anar passant de mans amb entitats diferents i sempre cada entitat li dona el seu toc, el Ball de l'Hora, o neixen actes nous, no, la UAPIX, que fa 40 anys que fa actes per festes, però aquest any proposa una activitat nova. La imaginació no s'acaba, les festes d'altura és també un espai de creativitat per a les entitats.
Segurament hi ha algú a l'altra banda de sintonia de Ràdio Olot que ens està escoltant, que no és d'Olot, que coneix el nom de festes però no ha vingut mai. Què els hi podríeu dir, alguna cosa que els convidés a venir? Alguna cosa diferent a destacar respecte a altres festes majors? Què els hi podríeu dir?
Primer de tot, que segur que hi haurà alguna cosa que li agradarà, seguríssim. Sigui busqui un públic, un concert familiar, un espai més familiar, busqui sortir més a la nit, escoltar música, o no escoltar música, simplement anar amb activitats més de, diguem, de, com la Torinada, no? Activitats amb molt de jovent, saltant, ballant. Hi ha per tots els gustos, li agradi la faràndula, tenim la millor faràndula de Catalunya, i per tant que deixi venir aquí i que disfruti d'unes festes que són, diguem, de les poques que queden, que segueixen passant al centre de la ciutat, que duren 5 dies sencers, amb 4 nits seguits, i que és com un peron, la ciutat s'atura, sí, per aquestes festes, i que això és una cosa que cada vegada passa menys a Catalunya. Recordem que hi va haver una època, als anys 90, en què les festes majors van passar totes a les afores, fent barraques a les afores, i de fet, a la província, molt poques en queden com la nostra. I en canvi, que aquest tret singular de les festes d'altura, que com a mínim un cop a la vida l'han de viure, per tant, ja ho sabeu, el dia 6 veniu cap aquí, ja us hi podeu quedar fins al dia 10. 11, no, 10, 10, 10. I a l'11 podeu anar a dormir i descansar, que és festa. Sí.
Alguna cosa a afegir, Jordi?
Res, som unes festes que tenen tot el que tenen totes les festes, però que ho fem d'una manera diferent. Tenim barraques, però són diferents de totes les barraques que existeixen. Tenim faràndula i en tenim de la més diferent i més única. I ara em ve al cap les que estrenem aquest any. Tenim música, però tenim la música repartida en 2 minuts, canvies d'escenari, canvies de proposta. Tenim la música que tenen les festes majors i tenim música que segur que no passa per cap altra festa major. Tenim tot el que tenen totes les festes, però diferent.
I tot gratuït.
Correcte. Ara t'ho anava a dir. La gratuïtat, que potser la gent d'aquí a Olot és una cosa que potser no li donem importància, però concerts de magnitud o actes només musicals gratuït. No sé, suposo que això no ha passat mai pel cap canviar-ho, no, Agustí?
No, això són d'uns dos pilars. Sempre diem que hi ha com uns pilars inamovibles, no? El paper de les entitats, la faràndula, la cultura popular, que ha de passar al centre de la ciutat, no només amb un emplaçament, sinó diverses places, però sempre al nucli antic, i després la gratuïtat. Perquè el caràcter popular, el caràcter que han de ser les festes de tothom, sempre s'ha prioritzat, i creiem que és un model de consens, a més, que ningú qüestiona. Això a vegades vol dir també plantejar la programació en funció també dels recursos que tens, perquè evidentment si no ingresses diners amb les entrades, després és més difícil, diguem, encabir tot allò que t'agradaria, però déu-n'hi-do el que ens en sortim cada any.
Ara es nomenen la programació, costa repartir actes en les hores, quadrar totes les hores, espais, etc. Clar, això deu ser com un Tetris,
és,
no?
És un sudoku.
Tetris, és un Tetris al·lucinantment difícil. Aquí destaquem la figura d'en Marc, que ajuda bastant, és el que es queixa, diu, no, que aquí m'hi passen aquests.
Sí,
perquè pensa que no són només els concerts, els concerts han de fer unes proves de so, que ens ocupen pràcticament tot el dia. Tot acte té, els que tenen recorregut, ostres, que passin, però que no passin quan està ocupat un espai. És molt complicat. Aquí s'ha de dir que l'experiència és un grau i fa molts anys que ho fem i ho tenim bastant al cap. Però sí, és un Tetris bastant complicat.
Ara, Agustí, en Jordi comentava el tema dels recorreguts, no? Un dia ja una zona de la ciutat tallada per la Cercavila, l'altra per la Torinada, no? També s'ha de quadrar, no? Els espais del que disposes i quadrar-ho tot amb hores.
Sí, no només els espais que disposes, sinó també s'ha de fer un quadrar amb la policia.
Correcte.
Perquè a vegades s'han de fer talls de trànsit, també s'han de tenir a veure tots els temes de protecció civil, per sempre que cada espai tingui una possibilitat de fuga en cas d'una emergència, que no poden coincidir actes que, per exemple, bloquegin un espai que quedi absolutament aïllat de possibles escapatòries. Aquí sí que m'agradaria un moment, agrair la paciència dels veïns del nucli antic del Olot, perquè la veritat és que si a les festes d'altura han arribat on, el temps que han arribat, seguim passant al centre, i amb la gran quantitat d'actes que hi ha, proves de so, etc., és gràcies a aquesta paciència dels veïns, que ho accepten i que, tot i saber que són 5 dies molt durs per molts d'ells, perquè és una activitat frenètica, cada 2 per 3 passen coses perquè tota la ciutat en pugui gaudir, i per tant jo crec que se'ls ha d'agrair, tota la ciutat els hi hem d'agrair, doncs, aquesta paciència de seguir-nos permetent també de que davant de casa seva, davant del seu dormitori, com aquell qui diu, hi passin contínuament coses durant 5 dies l'any.
I per últim, estem a poques hores, a pocs dies de començar aquestes festes. Hem parlat de que, per exemple, des de a nivell organitzatiu ja hi ha coses tancades de cara al 2024. Una paraula que també sobrevola l'actualitat és l'anomenat relleu generacional. El relleu generacional d'entitats, de gent que col·labora amb les festes, hem de passar les del 2023, ja han d'arribar altres, eh? Està garantit, és de qualitat, aquestes festes tenen una molt llarga vida, ja gent jove que puja amb ganes de fer coses.
Moltíssima, jo veig entitats com la UAPIX que deia abans, també ara tenen tota la colla jove de la UAPIX que estan agafant la bandera i que tenen ganes de fer coses noves i a més de fer coses, evidentment, respectant molt el que fan, diguem, la UAPIX clàssica, però a més de voler fer propostes noves ells i d'intentar donar-hi el toc més jove que ells representen, no? I d'altres, no? Com el Racing Team, però fins i tot d'altres com els Hueques, com els Morruts, com els Almogaves, es reinventen, estan vives, les entitats estan vives i per festes jo crec que també és una injecció de motivació per elles, i això crec que retroalimenta en prop també de les festes.
Doncs esperem que aquest relleu generacional estigui garantit, com comenta l'Agustí, està totalment garantit i les festes d'altura tinguin una llarga vida i de qualitat com seran aquestes del 2023. Agustí i Jordi, ara sí, recta final per vosaltres de la feina que heu fet durant l'any per preparar aquestes festes, gaudir-les molt, segurament la gent els encantarà com els darrers anys i que siguin unes festes on tornem l'any que ve aquesta entrevista i diem que bé que van anar les de l'any anterior. Ho hem repetit aquest any. Jordi Serrat, director de festes, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Bones festes, que vagi molt bé. I Agustí, també regidor de festes de l'Ajuntament d'Olot, bones festes. Ara sí, com has dit, a gaudir treballant d'aquestes festes d'altura 2023. Gràcies.
Moltes gràcies i molt bones festes.
Doncs hem escoltat en Jordi Serrat, director de festes, i l'Agustí Arbós, regidor de festes de la ciutat d'Olot. Fins aquí aquesta entrevista especial de festes d'altura d'aquest dilluns. Seguim amb l'actualitat més pròxima aquí, a la sintonia de Ràdio Olot. Doncs ja ho han escoltat, tots els detalls d'aquestes festes d'altura que arrencaran dimecres a partir de 5:45 de la tarda des de l'Hospici, amb la Cercavila com a tret habitual d'aquestes festes que duraran fins diumenge dia 10. Heu conegut tots els detalls en aquesta àmplia conversa amb el director de festes Jordi Serrat i el regidor de festes de l'Ajuntament d'Olot, Agustí Arbós. Seguim parlant, però, aquest informatiu de les festes d'altura i en concret de Protecció Civil, que ja està preparat per garantir seguretat i un bon funcionament d'aquestes festes. Abans de col·laborar amb els serveis d'emergències són els encarregats de repartir les polseres identificatives per a infants. Aquest any, coincidint amb la Festa Major, l'associació disposarà d'un nou vehicle. Es tracta d'un cotxe que havia estat de la policia local, però que després d'arribar a un acord amb l'Ajuntament el podran fer servir els voluntaris de Protecció Civil.
Diferents sectors d'Olot es preparen per gaudir de les festes d'altura. Entre les entitats que treballen per gaudir d'aquestes dates hi ha l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Olot, que vetllarà perquè siguin un espai segur per a tothom. A més de coordinar-se amb els serveis d'emergència, repartiran polseres als infants perquè, en cas que es perdin, sigui més fàcil localitzar els seus familiars. Aquesta és una mesura que fa anys que es porta a terme i, segons la presidenta de l'associació, Glòria Méndez, la prioritat de les festes d'enguany segueix sent evitar riscos.
Evitar, sobretot, riscos. Riscos que són molt importants, com és anar al tanto, doncs, amb els castells de focs, el volcanet, on hi ha molta aglomeració de gent. Sobretot això, no? El mirar que les afluències siguin pacífiques, que la gent vagi com ha d'anar i tenir això controlat.
Segons el regidor de Protecció Civil, Aniol Sellabona, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil estarà present en molts dels actes de les festes d'altura. Per aquest motiu, l'Ajuntament d'Olot els ha dotat amb un nou vehicle, un Toyota model Hilux que formava part de la flota de la policia municipal. Es tracta d'un vehicle amb característiques 4x4 que permetrà que els voluntaris accedeixin a tota mena de camins i espais de la ciutat.
Nosaltres ara ja ens estem organitzant per totes les tasques que hem de fer per les festes d'altura. Però primer vull donar les gràcies a la Policia Municipal i a l'Ajuntament d'Olot per aquest cotxe que ens han cedit i que realment ja el tenim posat al dia amb colors i tal com l'hem de portar tonejat. Ha quedat molt i molt maco i bueno, Protecció Civil es veurà d'un tros lluny i ben vist i donarem una altra imatge.
La incorporació d'aquest nou vehicle a la flota de Protecció Civil coincideix amb el desè aniversari de l'entitat.
A tu que t'agrada el sol i la moda, aquesta és la teva oportunitat. A Opticalia tenim una promoció única. 2x1 en totes les nostres ulleres de sol. Sí, ho has sentit bé. Compra unes ulleres de sol i emporta't el segon parell de les marques Opticalia completament gratuït. Tant si ets clàssic com si vols estar a la moda, a la nostra botiga hi trobaràs tots els dissenys, colors i marques perquè trobis el parell perfecte per tu. Afanya't! Aquesta promoció és per temps limitat. No et quedis sense les teves ulleres de sol 2x1. Visita'ns a Opticalia Olot, a la plaça Claran número 12, i troba el parell perfecte per tu. T'hi esperem!
Seguim amb més temes, hem parlat àmpliament de les festes d'altura i ara marxem cap a Besalú, on s'han reunit prop de 60.000 persones. Sí, sí, ho han escoltat bé, totes elles han assistit al Besalú medieval durant tot el cap de setmana. El municipi ha tornat als seus orígens durant 2 dies. Aquesta activitat s'inclou en el programa d'estiu de Besalú, que segons l'Ajuntament busca principalment atreure públic familiar.
El Besalú medieval és una data important en el calendari del municipi. Aquest any l'Ajuntament ha decidit posar l'accent en l'aspecte històric de la vila i per això ha organitzat una representació de la llegenda del comte Tallaferro. Aquest personatge, segons el regidor de Turisme i Promoció Econòmica de Besalú, Germán Mas, ha tingut un paper significatiu en la història del poble.
Fem una presentació de com lluitava, com vestia, de quina manera actuava i com feia les lluites, diferent tipus d'armament. És una part cultural però que no treu pes al potencial d'un Besalú medieval que es veu clarament amb el ressò de la gent com ha actuat i com ha funcionat.
A més de la representació del comte Tallaferro, el Besalú medieval ha organitzat diverses activitats que han tingut lloc pràcticament durant tot el cap de setmana. Aquestes activitats inclouen tallers, cercaviles, la participació d'un grup de banderats italians i diversos espectacles musicals. Segons Mas, aquesta programació té un objectiu clar: fomentar la participació del públic familiar.
El 99% de les activitats són activitats transversals on ens podem trobar gent que vingui amb el cotxet a passejar, gent que vingui a mainada que vulgui fer-se fotos amb la gent que fa lluites, gent que vulgui veure coses més culturals i més tancades, gent que pugui anar amb burro, gent... Tot això és transversal.
El Besalú medieval tanca el programa d'estiu del municipi. Des del consistori, però, recorden que encara es pot gaudir del Festival de Música de Besalú, que té lloc cada diumenge de setembre, així com d'altres activitats que es poden consultar al web de l'Ajuntament.
I Bestiari és la nova exposició del Museu de la Garrotxa. La mostra de l'escultor Gerard Mas presenta un punt de vista allunyat dels bestiaris medievals. L'exposició pretén posar de manifest l'animalitat dels humans i situar l'espècie humana al mateix nivell que la resta del regne animal.
L'escultor Gerard Mas explora la relació entre els humans i els animals al llarg de la història amb la seva exposició Bestiari. A diferència dels tradicionals bestiaris medievals, el seu objectiu és exposar l'aspecte animal de la naturalesa humana i representar l'espècie de manera més sincera. Segons Mas, els humans han exaltat els animals fins a convertir-los en deïtats. En altres contextos, els han utilitzat com a recursos en l'agricultura i, finalment, s'han incorporat a les llars. L'autor aborda aquestes qüestions amb un toc d'ironia a través de la seva obra, que inclou porcs, ovelles, gossos i altres animals.
En la meva obra treballo la figura humana, però també me n'he adonat que he treballat moltíssim l'animal i aquí va ser l'oportunitat de fer un recull d'aquesta obra que té a veure tot amb els animals i que l'hem anomenat bestiari, una mica a la manera dels bestiaris medievals. Per exemple, l'escultura egípcia, relacionada amb els animals, en què es deificaven determinats animals, no? I aquí el que faig és tractar-los amb aquesta dignitat, encara que a vegades es tracti de porcs o d'ovelles o animals molt comuns.
Els materials que utilitza Mas per esculpir les seves peces tenen un significat. Segons ell, és un diàleg a dues bandes.
Cada material em cridava a fer un determinat tipus de peça, no? Per exemple, a vegades faig servir fusta i el que faig és cremar-la i amb això evoco els colors, per exemple, d'un pastor alemany, no? Aquí no en tenim cap, però per exemple sí que hi ha uns gats, hi ha un gat ros, que és el color de la fusta natural, i un gat negre, que és la fusta completament carbonitzada, no? El material suggereix i jo proposo, no?, d'alguna manera. I, no, per exemple, podem trobar un porc i un nadó fets amb marbre rosa, i aquest marbre rosa polit evoca el color de la pell rosadeta del nadó i del porc, no?
L'exposició Bestiari es podrà visitar a la sala oberta 2 del Museu de la Garrotxa fins al 14 de gener. Els dies 21 d'octubre i 16 de desembre s'impartiran 2 visites guiades a càrrec de l'autor.
L'esport a Ràdio Olot.
Ens posem els quecs, parlem d'esports i ho comencem fent de la Unió Esportiva Olot, que s'estanca l'últim amistós de pretemporada. Els olotins van empatar aquest dissabte a 0 contra el Can Gibert, equip de primera catalana, i precisament serà el primer rival del Bos de Tosca a l'inici de Lliga del 16 i 17 de setembre. Tot i això, les bones notícies dels olotins són els debuts dels nous fitxatges Marco Gil i Moja Chabour. Ens dona més detalls del partit l'Anil Puigverd.
L'Olot tanca la pretemporada amb un empat sense gols al camp del Can Gibert. Pedro Dolera va treure un 11 amb molts de canvis en aquest últim partit, abans de començar la Lliga. A la primera part, els olotins van tenir dues ocasions a càrrec de Jubi i Marc Mas per avançar-se en el marcador. A la segona meitat, els olotins van realitzar 7 substitucions per donar minuts a tots els jugadors de la plantilla. En els últims 45 minuts, ambdós equips no van tenir ocasions i van marxar cap als vestidors amb un empat a 0 gols. La bona notícia del partit va ser el debut com a titular de la nova incorporació de l'Olot, Marco Gil, provinent del Girona B, i el debut del davanter Moja Chabour, que completarà la seva segona etapa al conjunt olotí. El primer partit de la Unió Esportiva Olot en el seu retorn a la tercera divisió serà aquest diumenge de festes altura a les 5 de la tarda en el derbi gironí contra el Peralada.
I seguim parlant de futbol, marxem cap a Sant Joan les Fonts, on el Club Esportiu Sant Joanenc ha presentat un nou torneig triangular en honor a Joan Vilaquetxa. El club hi reconeix el paper fonamental en el creixement de l'entitat. A més, aquest cap de setmana han celebrat la festa del soci per commemorar l'assoliment del miler d'afiliats.
Aquest cap de setmana el Club Poliesportiu Sant Joanenc ha celebrat un torneig triangular amb la participació de la Unió Esportiva Castellfollit i el Club Poliesportiu Santa Pau. Aquest és el primer any que des de Sant Joan organitzen el triangular Joan Vilaquetxa, un esdeveniment que té com a objectiu rendir homenatge a una figura vital en la història del club. El membre de la Junta, Gerard Picard, explica que Quetxa no només ha entrenat dins el club, sinó que també ha col·laborat en altres tasques essencials.
Vam entrar en una junta nova, que tenim moltes ganes de fer coses positives, i vam voler muntar un triangular, i vam tenir la idea de que li havíem de posar un nom, i vam optar per posar-li el nom d'una persona que ha sigut molt important aquí, aquest club, que sempre ha col·laborat, des d'entrenador fins a que ha pintat el camp, ha tallat l'herba, un tio super col·laborador amb el club Baia.
A més de l'organització del triangular, el Club Poliesportiu Sant Joanenc també ha celebrat la festa del soci. Aquesta celebració té lloc cada any, però enguany ha adquirit una major importància, ja que han assolit el miler de socis.
Fins a aquesta setmana érem uns 999, s'ha de dir. Després, com que en Joan Vilaquetxa ha tingut un nebot, el seu fill va tenir un nen, doncs hem tingut la idea, em sembla que és molt bona, de fer el soci 1000 amb en Dil Vila. Sí, una casualitat que, mira, se'ns ha posat tot bé i jo crec que és un detall bastant xulo.
Aquesta propera temporada el Club Poliesportiu Sant Joanenc competirà a tercera catalana després d'haver aconseguit l'ascens la temporada anterior.
Doncs amb el Club Poliesportiu Sant Joanenc tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 4 de setembre de 2023. Recordin que tota la informació més pròxima i en concret de les festes d'altura la poden seguir minut a minut a través del portal web garrotxadigital.cat i a les seves xarxes socials, tant a Twitter, Instagram com Facebook. Gràcies un dia més per la seva confiança i als dels serveis informatius de Ràdio Olot. Tornem a partir de les 3 amb la informació més pròxima de la Garrotxa. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.